Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
I no ens podem oblidar tampoc d'Andorra, que no deixa de ser la història del català a Eurovisió.
El llibre també explica quines relacions té el concurs amb la política o amb el col·lectiu LGTBI, quin és el sistema de puntuacions o per què els fans d'Eurovisió són tan incondicionals. Eduard Márquez, Josep Ortiz i Cristina García Molina són els finalistes, per cert, del Premi Llibreter d'aquest any. És el premi que otorguen les llibreries de Catalunya a través del Gremi de Llibreters per reivindicar el seu paper com a prescriptors de la literatura. Els Estats Units s'han quedat sense Late Nights a la televisió. Aquesta matinada ja no són a més alguns dels programes nocturns més populars, com ara els shows de Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel o Stephen Colbert. El motiu és la vaga de guionistes de Hollywood que va arrencar ahir després que els sindicats no arribessin a un acord amb les grans productores. En lloc dels programes en directe s'han ofert reposicions. Per cert que aquí la sèrie Smiley no tindrà segona temporada.
Et vaig enviar un missatge i amb un Smiley et deia que volia repetir l'endemà mateix.
Ho ha confirmat el seu creador Guillem Clua a Twitter, on assegura que la història ja ha quedat explicada en una temporada. Ara bé, Clua explica que hi ha una segona part del muntatge teatral, Smiley després de l'amor, que situa l'acció 8 anys després de la història i obre la porta a fer una segona sèrie d'aquí a uns anys. Pues són les 9 i un minut. En plana musical, a últimes hores ha començat a córrer per les xarxes un suposat videoclip de Frank Ocean i Rosalía. Se sent horrorós, és una filtració del vídeo. Seria un tema anomenat Changes, però en tot cas s'hi poden reconèixer les veus dels dos cantant en una mansió. Diversos mitjans apunten que és una col·laboració gravada el 2020. El que no està clar és si Frank Ocean l'hauria descartat o si formaria part del seu futur nou disc. D'altra banda, tenim notícies pels fans de Joan Dausà.
Un missatge d'algú que no conec diu que fa temps que mor per veure'ns un moment.
El cantant acaba d'anunciar que tancarà la gira dels 10 anys del Jo Mai Mai amb un concert al Palau Sant Jordi. Serà el 20 de gener de l'any que ve i les entrades es posaran a la venda dilluns que ve a les 2 del migdia. Dausà ho ha anunciat amb una lona gegant que s'ha penjat aquesta nit a la cantonada entre Rambla Catalunya i Consell de Cent. El concert servirà per repassar i celebrar els seus 10 anys de trajectòria i el de Sant Feliu de Llobregat l'ha batejat com la Gran Bogeria. Avui Joan Dausà, recordeu, aquí al Castell de Peralada. I a aquesta hora també es podem avançar als primers grups confirmats que actuaran els premis RAC 105. I seran Nil Moliner... que cantarà en directe una de les cançons d'avançament del seu tercer àlbum. També hi actuarà Vico. Els Búhos.
Que la nit es passa crema, avui sí que val la pena.
Triquell.
Anem a encendre la metja, canviaré aquesta festa.
I Gertrudis.
M'agrada quan m'agrades tant.
La gala de la tercera edició dels Premis RAC 105 es farà el dimarts 14 de maig, no, perdó, 16 de maig, a l'antiga Sala Bars i estarà presentada per l'Ernest Codina i per la Mònica Usart. Demà s'anunciaran la resta de noms que completen el cartell, però tothom que vulgui ja pot participar en el sorteig d'invitacions omplint el formulari disponible a rac105.cat. I a la resta dels esports, amb Repsol, el Real Madrid de bàsquet va guanyar de 2 a la pista del Partizan de Belgrat i ha forçat el quart partit dels quarts de final de l'Eurolliga, que jugarà demà novament a la capital Sèrbia. El partit arriba marcat per la tensió generada per la batalla campal de dijous passat a Madrid, però sortosament es va jugar amb relativa normalitat. Els aficionats serbis van rebre el Madrid d'esquenes, però la cosa no va passar d'aquí. Enviat especial de RAC1 a Belgrat, Dani Aguilar.
Diuen que de l'inferno s'hi torna, però en canvi ahir el Real Madrid ho va fer. Amb Bundestag Arena ple a vessar, 20.000 aficionats del Partizan animant el seu equip i donant l'esquena als blancs a la presentació, ambient com pocs altres es viuen en tot el continent, Tavares i Williams Goss van liderar un triomf blanc amb altes dosis d'èpica. I el millor de tot, sense cap tipus d'incident, sinó una festa del bàsquet europeu. Ara la sèrie arriba al quart partit i pel tècnic dels blancs, Xus Mateo, tot passa per centrar-se en la pilota.
Todos los jugadores son expertos en este aspecto y obviamente no deja de no deja de estar en nuestra cabeza todo lo sucedido y no deja de estar en la cabeza que aquí no es fácil ganar. Lo sabemos todos y ellos lo saben mejor que nadie. También saben que si juegas al baloncesto, mejor que ellos, les ganamos. Però hay que jugar al baloncesto y hay que jugar bien al baloncesto.
Si el Madrid guanya de nou a Belgrat, tornarà la sèrie al Palacio, tenint l'oportunitat de completar una gesta mai abans vista. Si els d'Obradovic vencen, es classificaran per la Final Four.
El guanyador d'aquesta eliminatòria s'enfrontarà al del Barça, Salguiris de Kaunas. Els de Jessi Kebeixius dominen la sèrie per dues victòries a zero i avui a les 7 de la tarda, en directe a RAC+1, poden classificar-se per la Final Four si guanyen a Lituània. D'això i d'altres coses en va parlar Juan Carlos Navarro, el Tuderas de RAC1, entrevistat per l'enviat especial de RAC1 a Kaunas, a Lituània, Marc Mundet.
Sí, una entrevista que va girar sobre tres qüestions. La baralla de Madrid, que va admetre haver flipat i haver trobat també les sancions curtes pel precedent que genera, i dues qüestions sobre el futur de la secció. Es deixa la renovació de Sarunas Jasikevicius, però després de la Final Four, malgrat s'està molt content amb ell, ara no toca, i les retallades. Passi el que passi, diu Juan Carlos Navarro Barraco, que la secció tindrà un equip per lluitar per tots.
Pendents de les retallades, sí, com totes les seccions, com tot el club, però bueno, jo crec que encara així, doncs, aquest any hem fet bastants canvis, tenim un equip competitiu, i l'any que ve, si hi ha retallades, doncs intentarem fer-ho millor, amb altres condicions, però sempre tenir un equip per estar dalt.
Juan Carlos Navarro va instar l'equip a sentenciar avui la sèrie per descarregar l'equip de partits.
I mentrestant, en futbol internacional, avui el Nàpols té una nova oportunitat de proclamar-se campió de l'Scudetto, 33 anys després. I a Anglaterra, l'Arsenal va guanyar 3-1 al Chelsea, li treu dos punts al City, tot i que els de Guardiola tenen dos partits pendents. El primer el recuperen aquesta nit a les 9, contra el West Ham. I en tenis Carlos Alcaraz, ja és als quarts de final del Masters 1000 de Madrid, després de passar per sobre l'Alexander Zverev per 6-1 i 6-2. Avui s'enfrontarà el rus Khachanov cap a les 4 de la tarda.
L'energia que li cal al teu cotxe per dur-te a veure la teva mare i la que necessites per escalfar els seus tàpers a casa, connectades per estalviar i fer-te la vida més fàcil. Contracta la llum i el gas amb Repsol i estalvia fins a 15 cèntims per litre quan posis combustible pagant amb Wallet. Connectar energies és això. Més informació a Repsol.es o al 900-102-002.
Del trànsit.
Audi Center Barcelona Sud, Autocenter Barcelona, Barnavagen, Catalunya Motor i Catalunya Wagen, els concessionaris que bateguen molt a prop teu, t'ofereixen aquest espai.
Anem al RAC, anem a comptar cotxes, com cada matí ens espera allà l'Àlex Huguet. Bon dia, Àlex.
Molt bon dia. Continuen les llargues cues en general a la xarxa viària, però sobretot a les carreteres del Llobregat. La 2 encara amb dos punts amb incidències, un accident per la zona de Pallejà i una avaria a Sant Joan d'Espí, i això en general amb els trams força llargs d'aturades que se sumen també a les cues de la C32 i la C31, avui molt afectades per Sant Boi, Gavà, el de Llobregat i extraordinàriament també per Vilanova i la Geltrú en sentit Barcelona. Segurament tot plegat derivat dels problemes amb les línies de Rodalies. Moltes aturades també a la B23, encara des de Molins i Sant Feliu en sentit nord, i per la zona del Vallès també hi ha trams encara força complicats com la C58 a Montcada en els dos sentits de la marxa, afectats amb uns 4 quilòmetres més d'aturades. Finalment, molta lentitud també a la ronda, sobretot en sentit Llobregat. A la B20 encara entre el Nus de la Trinitat i passat Sant Gervasi hi ha 10 quilòmetres, així com el tram entre els Nusos del Besòs i la Trinitat, que acumulant 3 quilòmetres més en els dos sentits de la marxa. És tot des del RAC. Molt bon dia.
Barnavagen, el concessionari que batega, està molt a prop teu. Entra a la zona d'altes emocions i trobaràs el Volkswagen nou o seminou dels teus somnis. I si el teu Volkswagen necessita una revisió, l'anem a recollir i te'l tornem a punt. T'esperem a Barnavagen, filial de Volkswagen Group Retail Spain, a passeig de la Vall d'Hebron 101.
I acabem aquests apunts aquí al món a RAC1. Convidant-vos al celler Peralada. D'entrada, perquè avui estem fent el programa des d'aquest celler històric, el Castell de Peralada, a l'Alt Empordà. Ja sabeu que portes obertes. Ara obrim les portes, eh? El primer que arriba, el primer que seu. De seguida començarà la tertúlia amb en Jordi Bosch, l'Anna Gómez, el Ramon Rovira, la Concepció Baray. També parlarem amb el propietari del celler Peralada, el Javier Suquer, i l'enòleg que ha elaborat el vi del centenari, el Delfí Sanahuja. I a les 11, Joan Dausà, que ens farà un recústic, si ens hi voleu acompanyar des d'aquest entorn meravellós. Pues és meravellós, eh? Ja ho sabeu. Castell de Peralada, el primer que arriba, el primer que seu, però atenció perquè més us oferim una experiència inèdita. Un tast de vins immersius al Centre d'Arts Digital Ideal, al Poble Nou de Barcelona. Es tracta de Peralada 100, els sentits de la història. Peralada 100, els sentits de la història, en què podreu recórrer des del Castell de Peralada fins a les col·leccions d'art que s'hi guarden passant per racons de l'Empordà, i tot això mentre feu tastos dels principals vins d'aquest celler. Aquest tast immersiu només es podrà fer durant 5 dies, a partir de demà i fins dilluns de la setmana que ve. I des del món RQ us volem convidar a una d'aquestes experiències perquè la gaudiu abans que ningú. Serà demà dijous a 5:15 de la tarda i tenim 85 entrades dobles. És una passada. Si en voleu, ens envieu un correu electrònic a concursmon@rq.net, concursmon@rq.net. Repeteixo, concursmon@rq.net, amb el vostre nom, cognom i DNI. Si sou un dels guanyadors, rebreu un mail de resposta i podreu recollir les vostres invitacions directament a l'Ideal del Poble Nou de Barcelona. Recordeu, demà, a 5:15 de la tarda, tast de vins immersiu amb l'experiència paral·lada 100 als sentits de la història, a l'Ideal del Poble Nou de Barcelona. Correus a concursmon@rq.net, nom, cognom i DNI. Jo de vosaltres no m'ho perdria.
El món a RAC1, amb Jordi Bastell.
A nosaltres, el programa de CaixaBank, volem mostrar amb dades i històries que estan a prop de les persones, ja sigui per mitjà de la formació, l'educació financera o el desenvolupament econòmic de les zones rurals, les persones podem assolir els objectius que ens proposem. Descobreixo a caixabank.cat. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Les 9 tocades.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat.
Avui, amb la sotsdirectora del diari Segre, Anna Gomi, la consultora Concepció Barall i els periodistes Ramon Rovira i Jordi Bosch.
Hola, Ramon Rovira.
Bon dia, Jordi. Bon dia a tots.
Hola, Anna Gómez, bon dia.
Bon dia.
Són els únics habituals del dimecres que són aquí avui. Però també hi ha la Concepció Barall. Hola, Concepció, bon dia.
Bon dia.
Concepció Barall, que és de Girona.
Sí.
Tot i que estigueix a Colonja.
També.
També. I en Jordi Bosch.
Bonjour.
Bonjour. Però què és tanta gent? Però què és aquesta cua?
Oh, gent que ve, no?
Sí, sí.
Bueno, estan entrant. Sí, sí, serem una bona colla avui aquí.
Sí. Ara, jo crec, de debò, eh? He fet bastants programes a la meva vida fora de l'estudi. Tenir el que tinc darrere a la meva esquena, estimat Ramon Rovira, és, o sigui, la fotografia, o sigui, per sort, malgrat la meva no bellesa, queda camuflada per la postal que tinc a l'esquena.
És un... De fet, et volíem proposar una cosa, que el féssim cada dimecres aquí, però no sé si això seria factible.
Mira,
ens ho podríem mirar,
tot és
no?
Proposar-ho, Ramon.
Tot és proposar-ho, exacte.
Tot és proposar-ho.
Home, és un dels espais més bonics. Saps, l'avantatge que té és que molta gent això ja ho coneix, perquè sí. Com que aquí és, entre altres moltes coses, la seu del Festival de Peralada, a partir d'ara, Setmana Santa i a l'estiu, fins ara, bàsicament a l'estiu, doncs, home, hi ha molta gent que ha pogut gaudir d'aquests... espai absolutament increïble. És un espai que jo crec que és únic i per això fa tants i tants anys que es fa aquest festival i que ha tingut sempre tant d'èxit, és clar.
Després parlarem, Jordi, i Concepció i Anna, després parlarem del celler, perquè vosaltres ahir veu anar al celler, el nou celler...
Espectacular.
Ho sé. I parlarem de vins, i parlarem d'aquest grup Peralada, i parlarem de tot plegat, però és que... Anna...
Jo la veritat és que, Jordi, avui he decidit que no discutirem amb ningú, ni amb la Concepció, ni amb ningú, perquè entre la visita a la bodega d'ahir em vaig quedar absolutament esmaperduda al sopar al castell, l'entorn en el que ens hem allotjat. I, com t'ho diria, ho va dir bé ahir el Delfí Sanaguja, no? A mi el que més m'ha agradat de la idea d'aquesta bodega és la immersió a la terra, perquè vivim temps complicats, on tot sembla un malbaratament de tot, i em va semblar una bodega pròpia d'un premi Nobel que són els que la van dissenyar, els del Serra. Suposo que després en parlarem.
Sí, esclar.
Però ja et dic, vaig pensar que seria molt complicat que avui em fes a bo enfadar, eh? I discutir, però vaja...
Bueno, ja ho veuràs, ja. Ja ho veuràs. Concepció, què dius?
Home, jo ho he trobat espectacular, sobretot per aquells que som de Girona, no? Que Peralada és com una cosa nostra. I havíem tingut l'oportunitat de conèixer i visitar l'antic celler, no? I tot el d'abans, no?, d'aquesta nova etapa. Clar, quan veus l'abans i el... No, i a l'ara encara la diferència és més gran. I sobretot també jo he de confessar que jo el 2015 vaig estar aquí i per tant vaig poder veure i escoltar de primera mà del Javier Suquer, que després ens acompanyarà, els plans que tenien, no? Jo sobre el terreny ens explicava i volem fer això i el projecte diu doncs que això anirà per aquí i el celler aquí, el celler allà. I tu t'ho imagines, no?, quan t'ho van explicant, clar, del que el 2015 ell va explicar, el que jo vaig veure ahir fet realitat, la veritat és que és espectacular. Era inimaginable, per més que t'expliquessin en aquell moment els projectes que tenien, que fos el que realment, finalment, han fet amb un celler i una zona d'enoturisme totalment integrada a el que és Peralada, el territori i el paisatge, no? I això de que entris a Peralada i vegis vinyes, però no tinguis la sensació de veure un gran edifici que són les bodegues, que és a el que estem acostumats, no?, quan vas a visitar a bodegues. Ho he trobat realment espectacular i exquisit, amb un gust exquisit. Per tant, la veritat és que jo ho recomano, i aquelles persones, no?, has dit que hi havia 30 persones que tenien... Pues la veritat és que ho disfrutin, perquè és, la veritat és que val la pena, val la pena.
Jordi Bosch.
Tenim darrere nostre un castell que probablement fa 60, 70, 80 anys era un castell, diríem, d'ús particular, d'una propietat, i al voltant de tot això s'hi ha fet una gran activitat econòmica. Això em sembla que és molt important, no? Aquesta és una comarca que fa un centenar d'anys va ser molt castigada per la filoxera, i va provocar, ja ho dic perquè jo, la meva família, jo sóc de Girona, però la meva mare era de Figueres, i el meu pare de família de Pontós, i la meva besàvia era una gran propietària d'Espolla, que es van quedar sense res, perquè la filoxera s'ho van dur tot, i cada fill que tenien anaven venint a un terreny fins que es van quedar sense res, no? I per tant hi tinc una proximitat, no? I s'hi ha fet, Peralada ha fet una economia molt, molt al voltant del vi, de l'activitat turística. Aquí hi han coses, fins i tot han sapigut que fer bé les coses amb el futbol. El futbol aquí és important. La gent ve a berenar aquí, centenars de persones, perquè és un lloc per venir-hi, i la gent hi ve i està ben traçat. És... la ciutat residencial o el poble residencial on s'hi ha traslladat molta gent de Figueres. Molta gent de Figueres ha vingut a viure aquí a Peralada. Per ser a Figueres són les festes de la Santa Creu, aquests dies és festiu, per tant els felicitem, no?, també. I jo crec que el que s'ha fet al voltant de la recuperació durant dècades del vi, de fer una tasca de al voltant del vi, després hi ha cap a l'excel·lència, en el moment en què es, diríem, dona el salt l'Empordà i altra, com a denominació d'origen, i altres llocs que hi ha gent pionera que diu, bueno, escolta, no farem només un vi perquè els turistes es beguin un vi blanc o un vi negre correcte, farem vi de categoria, i s'està fent vi de categoria. Hi ha altra gent que perquè els voltants n'està fent, no només el celler, que la gent abans en deia caves, el celler aquest magnífic de l'Aranda, de Pigem i de l'Olivalta, dels arquitectes olotins, que és, jo vaig quedar meravellat amb la visita.
Són les 9 i 18 minuts, d'aquí uns moments parlarem d'aigua. Parlarem d'aigua, perquè saludaré una persona que aquest any jo he parlat amb ell i que tinc ganes de parlar, és el Samuel Reyes, que és el director de l'Agència Catalana de l'Aigua, per preguntar-li si... El que va passar aquest cap de setmana, que estaven tots com il·lusionats, com si veiéssim gairebé néixer una criatura, quan veien que plovia i que va ploure molts llocs de Catalunya i que deies, hosti, quina alegria. si això ha servit d'alguna cosa o no ha servit només que per remullar i per evitar els riscos d'incendis que evidentment estaven en fase alta aquests últims dies. Per tant, d'aquí uns moments som molt reies, però he d'anar a un lloc ara, és important que vagi a un lloc. Sí, perquè està la Noemi. Hola, Noemi, com estàs? Bon dia.
Com va tot? Molt bon dia.
Mira, fatal.
Fer-li un regal a la teva mare és posar un llaç a un t'estimo, a un et necessito, o a un gràcies per cuidar-me tant. I que ho guardi per sempre. I també, com no, és donar-li el millor, allò que li farà molta il·lusió. Com, per exemple, un modelador automàtic Babyliss Wave Secret per crear ondes soltes per 179,90 €. O l'eau de toilette Aqua Alegoria Harvest Mandarin Basilic de 125 ml Guerlain per 107 €. O potser un folar portabebès Aura Ergo Baby per 59,99 €. I per ajudar una mica al finançament de fins a 12 mesos amb productes de bellesa Dyson, ofert per Financera El Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta condicions a elcorteinglés.es. A més, t'ho porten a casa en menys de 2 hores amb la seva tarifa plana i sempre amb la comoditat de poder comprar on i com vulguis, a botiga, web o app del Corte Inglés. Descarrega't la seva app i veuràs que sempre hi trobes allò que busques. Fins al 7 de maig, feliç dia de la mare al Corte Inglés. I ja per acabar us informo que aquest diumenge torna la cursa del Corte Inglés. La sortida serà a les 9 del matí davant del Corte Inglés d'Avinguda Diagonal. Corre per la Fundació Pasqual Maragall per un futur sense Alzheimer. Aquest diumenge, Barcelona respira cursa. Res més, ens trobem demà, no? Adéu!
Del 5 al 7 de maig descobreix en Peralada i Ideal els millors tresors de l'Empordà a l'Ideal Centre d'Arts Digitals de Barcelona.
Peralada 100, els sentits de la història, és una mostra immersiva que repassa la sorprenent història d'un celler i d'una regió associada a l'art, la música, la cultura i el paisatge vinícola.
A més, la visita inclou un tast de vins inèdit. Entrades a idealbarcelona.com.
A Carrefour fem 50 anys i ho volem celebrar amb tu. Per ser soci del Club Carrefour, gaudeix cada dia d'un regal a l'app Mi Carrefour. Només avui, endú-te'n el pa Bimbo familiar de 700 grams per compres superiors de 20 euros a Carrefour i Carrefour Market. 50 anys creixent junts.
Ja són aquí els dies sense IVA de Conforama en sofàs, matalassos i mobles. Només fins al 3 de maig. Ja botigues i a Conforama.es.
Omplir el congelador mentre estalvies? No tens excusa. Aprofita les superofertes de dijous a diumenge de La Sirena. Només 4 dies, que no se t'escapin. Tria congelar, tria La Sirena.
En Fiem FIAC Assegurances. F-I-A-T-C. 5 lletres que per en Fran signifiquen. En Fran imagina aventures i tan contents. Per la Laura és més.
Fora impossibles. Ara tenim casa.
Les nostres lletres signifiquen moltes coses diferents per aconseguir que cadascú senti que té l'assegurança que necessita. FIAC Assegurances. 5 lletres que et donen tranquil·litat. Coneixe'ns a FIAC.es.
Preparat per guanyar la carrera a la renda?
Com cada any em toca presentar la renda i no sé ni per on començar.
Em sento perdut.
Frena, deixa'ns a nosaltres. Els gestors administratius ens hem entrenat per agafar-te el relleu i córrer aquesta carrera per tu. Troba el teu gestor administratiu a gestors.cat.
Cansat? Fatigat? És astènia. I contra l'astènia, Astenolit. Astenolit amb aminoàcids i vitamines del grup B t'ajuda. Amb una sola presa al dia i en només 12 dies, ho notaràs. Recorda, astènia, Astenolit, de Laboratoris ERM.
Vols prevenir que les teves factures vinguin impagades? Per a Pimes, Pay Pimes. Vols recuperar els teus deutes? Per a Pimes, Pay Pimes. Recorda, per a Pimes, Pay Pimes. Truca al 93-737-6280.
Que el contractar la teva assegurança de la llar et regalin un altaveu intel·ligent està bé, per exemple, per preguntar-li si està plovent. Si et fa mandra mirar per la finestra, és clar. Però potser està millor que la teva assegurança et doni servei d'assistència informàtica a distància com fem a Berti, per si un dia et falla l'ordinador. Que això sí que fa mandra, eh? Berti, estalvia temps, estalvia diners.
RAC1 us està oferint el món a RAC1 amb Jordi Basté en directe des del celler Peralada.
El perquè de tot plegat.
Són les 9:23 minuts en directe des del castell de Peralada. Les pluges d'aquests dies han anat bé, però... Samuel Reyes, director de l'Agència Catalana de l'Aigua, bon dia i moltes gràcies.
Bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Aviam, els embassaments avui estan una mica més plens que la setmana passada o la pluja d'aquests dies no els ha fet ni pessigolles?
Bé, estan una miqueta més plens, és a dir, 3 hectòmetres al sistema Ter Llobregat,
però realment amb la capacitat de 600 hectòmetres que tenim i que estan a 155-160, doncs quasi és, no es nota.
Perdoni, quan parla de 3 hectòmetres estaríem parlant d'aproximadament allò que deien que es parla normalment de litres i coses d'aquestes, de què estaríem parlant més o menys?
Estaríem...
Nigeria i companyia, costa, no? Costa pas...
Sí, estaríem parlant... Sí, és a dir, amb litres serien... Bueno, en metres cúbics serien 300 milions de metres cúbics, val, si no vaig errat.
Estic d'acord. Sí. Clar, però per fer-nos una idea, quantes setmanes triguem a consumir l'aigua que ha caigut aquests dies?
Doncs podríem dir que un parell de setmanes. Que això és positiu, és a dir, com el consum està molt regulat, triguem doncs un parell de setmanes en consumir aquests 3 hectòmetres. És a dir, que el que hem permès és paralitzar la baixada i recuperar-nos amb 3 hectòmetres.
Val. Quants episodis, com el d'aquest cap de setmana, necessitaríem per superar la situació de sequera?
Si volguéssim sortir de la sequera i entrar en normalitat, segurament necessitaríem tot un mes sencer d'aquest tipus de pluges. Havíem parlat amb el meteorològic al voltant d'uns 500 litres de pluja repartits a tota Catalunya. Pensem que a Núria i a Ullaterra van caure entre 45-50 litres amb una horeta i altres punts doncs 30, és a dir que necessitaríem aquestes pluges entre 20 i 30 dies per entrar a una normalitat. També és molt diferent la primera pluja, perquè el terreny està molt sec i la vegetació necessita aquesta aigua, que si plou cada dia, que ja està tot més humit, el terreny doncs ja s'ha carregat d'aigua i hi ha més escorrentia superficial.
L'altre dia, els meteoròlegs sempre diuen que per ploure ha de ploure bé. Va ploure bé l'altre dia?
Va ploure bé en alguns punts, perquè per quantitat sí, és molt millor que els 50 litres caiguin potser en 12 hores que no pas en una, perquè vaig veure imatges de Terrassa on tenien problemes en el clavegueram perquè van caure 35 litres en poc més de 20 minuts, si no vaig errat. En el cas del Vallès i el Maresme va caure pedra. La pedra no fa mai bé a ningú, ni als arbres. És veritat que no és una zona molt agrícola, podríem dir, i potser no hi ha tants fruiters com en altres zones, però clar, aquest és el risc nostre, i per això la campanya que havíem tret de sequera parlava justament de les sequeres i les inundacions, perquè realment sembla que a Catalunya no sàpiga ploure. O plou molt i amb molta força, o no plou gens.
Mònica Usart, bon dia.
Hola, bon dia.
Molt important. Molt important. Plourà cada dia tot aquest mes de maig?
No, no. És molt difícil que plogui cada dia aquí de manera continuada. És veritat que si agafem l'any 2008, el mes de maig va ploure molt, vam tenir molts episodis de pluges que van ser abundants i, a més, molt seguits. Per tant, aquell mes ens l'agafem com a exemple, no?, i també com a esperança una miqueta. Però si mirem a curt termini els mapes, avui, demà i divendres, per exemple, no s'espera pluja enlloc. Sí que dissabte a la tarda hi haurà alguns ruixats, però en principi poca cosa cap a Ponent, al sud i també al Pirineu. Diumenge repetirien els ruixats de tarda al Pirineu i després pinta que la setmana que ve hi podria haver més moviment. A vegades ens costa una mica llançar-nos a tants dies vista, però com tenim l'esperança que arribi aquesta pluja, ho hem fet. I pinta que entre dimarts a la tarda i dimecres podria arribar més pluja, sobretot Pirineu i comarques de Ponent, i després dijous i divendres es mantindria una dinàmica de temps més insegur. Per tant, no tenim ni l'extrem de pluja cada dia, però tampoc tenim una situació d'estancament, d'anticicló, que diguis, és que no plourà en 10 dies. És un entremig.
Coincideix amb els pronòstics que tenen vostès?
Sí, una mica la situació és aquesta. L'únic que nosaltres també intentem mirar a 3-5 dies, perquè les previsions a llarg termini a Catalunya doncs costen de que siguin exactes, no? És veritat que aquest cap de setmana realment han encaixat, jo crec que al 100% les previsions.
Val, quan parlem d'això, ahir recordo que paradoxalment, just després que tornés a ploure, veu anunciar que teníeu la situació d'excepcionalitat a més municipis de Catalunya. Tenim ja una bona part de Catalunya ara en situació d'excepcionalitat. Aquesta excepcionalitat, què hem de deixar de fer els veïns que vivim en un d'aquests municipis?
Sí, això així és, hem declarat l'excepcionalitat perquè la pluja d'un dia no canvia la tendència de 30 mesos sense pluja, i nosaltres no és que declarem les excepcionalitats o les alertes així una mica a l'atzar, sinó amb uns estudis fets, amb un pla de sequera que té uns indicadors, és a dir, que realment hi ha unes dades que ens que ens diuen que ho hem de marcar i normalment són durant en el temps. Com ens afecta això en el nostre dia a dia? Doncs sí que veurem una diferència en les ciutats, perquè el reg de zones verdes queda molt més reduït només a la supervivència de les plantes i els arbres i ha de ser reg localitzat. La neteja de carrers doncs queda prohibit, a excepció d'aspectes sanitaris o amb aigua reutilitzada. A casa nostra doncs hauríem de reduir el consum. M'agrada la campanya que es va fer a Sevilla d'Objetivo 90 perquè això beneficia d'alguna manera a tots, i també veurem altres restriccions semblants a les que ja n'havien en alerta, doncs en la neteja de vehicles o amb les piscines o amb altres activitats lúdiques, per dir-ho d'alguna manera.
Val. Sí, vostè, jo sé que els meteoròlegs a vegades els demanem que siguin com bruixots, que ens avisin què passarà d'aquí 15 dies. Si ens ho diuen i encerten, no els hi diem res. Si els hi diuen i fallen, els hi diem el nom del porc. O de la porca. En aquest cas, li pregunto a vostè, com a màxim representant, vaja, el director de l'Agència Catalana de l'Aigua, si jo li pregunto com estarem d'aquí 2 mesos, vostè em dirà que no en té ni punyetera idea, no?
Bé,
o hi han fet alguna previsió? Pluja, que no...
És a dir, una cosa seria la pluja, que al maig podria ser més humit que la mitjana, però ja no sé si les mitjanes d'aquests darrers anys compleixen amb les mitjanes que teníem de 30 anys, però com a director de l'Agència Catalana de l'Aigua, que el que hem de fer és intentar o garantir el recurs d'aigua per tots els usos i per tots els ciutadans, jo he de treballar amb el pitjor escenari. Jo ja des de fa molt de temps, pensem que la sequera, tot i que sembla que s'ha activat fa un mes i mig quan es va tramitar el decret llei al Parlament, realment portem un any i mig parlant de sequera. L'únic que ha sigut com molt discretament, perquè les mesures han sigut molt quirúrgiques. Llavors, jo treballo com si no plogués en tot el 2023, i així porto treballant amb l'equip des de fa temps. Val. En el pitjor dels escenaris.
El següent que passaria seria la situació que anomenen d'emergència. Creu que entrarem en situació d'emergència aquest any per les previsions que fa l'Agència Catalana de l'Aigua? La situació d'emergència estaríem parlant de mesures molt excepcionals.
Sí, sí que... És a dir, els indicadors marquen una tendència a la baixa. Si no plou perquè ja ha passat o s'està acabant la primavera i com bé veiem a les notícies, l'estiu comença abans, és a dir, que el marge de pluges abans de l'estiu són molt baixes, aquesta probabilitat, això vol dir que entraríem en emergència al voltant del setembre, aproximadament, perquè el ritme que van baixant els embassaments i sense cap incorporació nova d'aigua vol dir que la línia trencarà el llindar al setembre.
I preveuen que pot passar això? I preveuen, de fet, que passarà?
Jo prevec, clar, si resulta que tot el mes de maig plou, potser s'endarrereix a l'octubre o al novembre, però veient com està el temps últimament, jo crec que segurament al setembre s'activarà l'emergència. També és veritat que si fem un estalvi voluntari i consumim menys, hi haurà més aigua i entrarem més tard en emergència. Justament el pla de sequera el que intenta és fer això, aplicar unes mesures de limitació d'usos per endarrerir les situacions més crítiques.
Val. Suposem, esperem que no, però suposem que al setembre i anem al pla d'emergència, això a efectes pràctics per la ciutadania, què significarà?
Bé, doncs, jo crec que es començaria a notar a les llars doncs, la situació de reducció de consums, perquè la dotació màxima per municipi seria de 200 litres per habitant dia. Si ara, actualment, ja consumim entre 100 i 120 cada ciutadà i la resta és per les activitats econòmiques, i ens estem situant entre 250, també hi ha municipis que fan 300 o 400, si la dotació màxima és 200, vol dir que hem de reduir tant en les activitats econòmiques com a casa nostra. I si encara anéssim a pitjor, perquè l'emergència té 3 nivells, entraríem pues, a un límit de 180 i 160 litres per habitant dia, incloent totes les activitats econòmiques del municipi.
Això seria... No, perdó, disculpi.
Sí, sí. No, simplement és això, que anem marcant estadis, és a dir, la manera de funcionar del pla sequera és això, intentar poc a poc, com que tenim totes les dades, anar fent restriccions mínimes perquè no hi hagi un gran impacte en el nostre dia a dia i a les activitats econòmiques.
Ja. Si això passés, per bé, que jo sé que si la meva havia tingut rodes jo seria una bicicleta, però arribant a aquesta emergència que diu que és probable que si no és el setembre acabi sent l'octubre, això de que ens baixin la quantitat d'aigua, de la quantitat de litres d'aigua al dia per ciutadà, significaria no tallar l'aigua, però sí disminuir la pressió? Seria això?
Això és el que alguns ajuntaments i algunes operadores d'aigua estan treballant i estan fent proves. Tallar l'aigua suposa uns, o pot suposar uns desperfectes a la xarxa, perquè clar, de cop la tens buida, de cop la tens plena, i això pot crear molts problemes. Seria molt més òptim intentar consumir el mateix, però amb menys pressió, és a dir, que obríssim les aixetes i l'aigua baixés amb menys pressió. Això vol dir que a l'hora de dutxar-nos, rentar-nos els dents, rentar-nos els plats, consumiríem molt menys. Que això ho podem fer voluntàriament a casa nostra, però és una manera millor d'estalviar aigua, perquè també l'estiu passat, que alguns municipis van tenir talls d'aigua, ens explicaven que just una hora abans de fer talls s'omplien banyeres, s'omplien galledes, es consumia més aigua i al final no hi havia estalvi.
Clar.
Llavors, de cara a la xarxa i al sistema, millor reduir consums, i per això jo sempre apel·lo a aquest estalvi voluntari de tots nosaltres, perquè això ens permetrà tenir més aigua fins que es construeixin les noves instal·lacions o fins que plogui.
Li vull fer una última pregunta per part meva, després deixaré que els tatuants, i que la Mònica Usart, evidentment, sí, si he de fer algun comentari el faci, si em permet, però és que, esclar, hi ha una cosa que a mi em sembla, jo sé que això no és responsabilitat, evidentment, només faltaria, de l'Agència Catalana de l'Aigua, però, esclar, baixaran, clar, per molta gent dirà, hosti, és que resulta que a Badalona hi ha una fuita que cada dia es perden, cada dia, 180.000 milions de litres. És a dir, que són 180.000 ampolles de litres d'aigua situades una al costat de l'altra que cada dia llancem a la bassa a través d'una fuita. I llavors, això, clar, des de l'Agència Catalana de l'Aigua, no s'hi pot fer alguna cosa? Depèn clarament només dels municipis? Què està passant?
Bé, en realitat, les dades que tinc són 180.000 litres.
Perdó, 180.000 litres. No, perdó, milions, perdó, 180.000 litres. Bueno, 180.000 litres són 180.000 ampolles de litre, igualment.
Sí. Però fixem-nos, si això ho passem a metres cúbics a any, això són 60.000 metres cúbics a l'any. Això és 0,06 hectòmetres cúbics. És a dir, realment, la xarxa, aquesta xarxa que és d'ATL, és el 0,05% del que circula per aquella xarxa. Per aquella xarxa passen 4.000 litres per segon i només se'n perden dos. Ja sé que al final el volum al cap de l'any doncs són molts litres, i per això hi havia un conveni amb l'Ajuntament de Badalona per aprofitar l'aigua i utilitzar-la en el rec. Aquesta instal·lació es va espatllar fa uns anys i ara es posaran d'acord una altra vegada ATL i Ajuntament de Badalona per aprofitar aquesta aigua. Però realment són 60.000 metres cúbics i hi ha moltes altres ineficiències en el sistema que tenen un impacte molt més gran del que podria tenir aquesta fuita, perquè després la inversió que cal fer per substituir aquesta fuita que es va treballant des d'allà fa anys és de 35 milions d'euros, perquè és canviar una canonada amb un diàmetre realment molt gran. Llavors, és veritat que pot semblar molt, però si ho analitzem en el conjunt no té un impacte tan gran, i per això s'ha d'aprofitar. Igualment, cada gota compta i s'ha d'aprofitar.
Mònica Usart.
Doncs mira, jo aquí volia afegir un punt, perquè es parla molt del tema també del consum de la gent, i jo penso que durant els últims anys s'ha anat fent una feina, sobretot de conscienciació i per part de l'ACA, i de donar consells a la gent, no?, de què ha de fer i què no ha de fer. Jo crec que aquest punt el tenim molt avançat respecte a fa molts anys. Però jo crec que les persones avui en dia és difícil, per exemple, per posar un exemple molt bàsic i molt fàcil, trobar algú que s'està rentant les mans i deixa l'aixeta encesa, o s'està rentant les dents i la deixa encesa. Quan això fa molts anys era una cosa que sí que era fàcil de veure, no? Per tant, hi ha tota una part que ha avançat molt per part de la població, de conscienciació, de menys consum, i llavors hi ha tota una altra part molt més gran i més estructural, que crec que s'ha d'anar avançant, i sobretot veient que les sequeres cada cop poden ser més dures, més llargues, més freqüents, i pot haver menys temps entre una sequera i una altra, que és saber doncs com podem no dependre només del temps, no?, i d'aquesta pluja que va caient i recollim els pantans, sinó trobar altres solucions que puguin ajudar a que el nivell dels pantans, quan van baixant, doncs no baixin tan ràpid.
Anna.
A veure, jo entenc que el tema del consum domèstic és molt important, però jo vinc d'una terra on l'aigua és vida i l'aigua representa el 70% de la producció agroalimentària de Catalunya, que és Lleida. I a mi em sembla bastant vergonyós que després de la crisi del 2008, on ja es va veure doncs que el tema de l'aigua i la nova cultura de l'aigua s'havia de començar a fer inversions i a aplicar una sèrie de mesures, sobretot per evitar el rec Samanta, per tant, modernització bàsicament del canal d'Urgell, s'hagin deixat passar els anys i el més calent a l'aigüera. I això la Generalitat, a l'ACA concretament, no pot dir que és culpa de Madrid, perquè és la Generalitat la que té que posar el 60% i iniciar els treballs. Per tant, la prevenció ha estat zero i nosaltres ara estem a Lleida sense regar res, ni el Segarra-Garrigues, ni el canal d'Urgell, ni els recs de Peramola, i probablement, bueno, i el canal d'Aragó i Catalunya, doncs ja està amb restriccions. No li sembla a vostè això molt vergonyós? I a més que l'excusa sempre sigui, doncs han de començar els de Madrid. En aquest cas, no. En aquest cas som nosaltres que tenim que aportar el 60% que havíem d'iniciar aquests diners. I per tant, són els diners, sí, però vaja, qualsevol intercanviador del metro és tres vegades més del que val modernitzar el canal d'Urgell. Per què no es fa prevenció quan els embassaments estan plens i hem d'esperar que estiguin buits?
Doncs bé, doncs sí que em sembla vergonyós, i ho dic així, no li pertoca a l'Agència Catalana de l'Aigua fer la modernització de regadius, però jo crec que val la pena, ja que pensem en la sequera del 2008, també pensar què va passar a Catalunya, a Espanya, en aquell període que va ser una crisi econòmica que va enfonsar moltes administracions i van haver de moltes retallades. En el cas de l'ACA, per exemple, l'any 2011 tenia un deute de 1.300 milions d'euros i va estar 10 anys sense invertir. ATL tenia un deute de 900 milions d'euros i es va haver de privatitzar perquè era impossible fer front a aquesta gestió. I el mateix va passar realment a tot el sistema, és a dir, van passar d'uns moments de glòria a un moments d'estar enfonsats i tot gris. Dit això, per què Catalunya està demanant diners a Madrid? Perquè ja modernitzem regadius a Catalunya. L'únic que és que el regant ha de portar el 30 o el 40%. I el que està demanant el govern de la Generalitat a través de la consellera Jordà és que la Generalitat fica igualment el 60%, però aquest 40% que haurien de ficar els regants no el posin els regants, sinó que els posi Madrid. Perquè la modernització d'un regadiu de 1.200 milions d'euros vol dir que segurament els particulars, no, els privats, haurien de ficar entre 300 i 400 milions d'euros, i això és inassumible pel sector. I llavors Madrid aquí ha de treballar perquè és el regadiu més gran d'Espanya pendent de modernitzar. Llavors la Generalitat sempre ha estat al costat, el que vol és sobretot ajudar, doncs, als usuaris finals, perquè després hauran de modernitzar les parcel·les, i això normalment sempre ho assumeix el regant, no? Llavors no pot tenir més càrrega econòmica. També val a dir que la gestió a la Che ha sigut una mica complexa, perquè de cop i volta, d'un dia per l'altre, els diuen que han de tallar l'aigua i que no poden regar quan ja havien fet sembres. En canvi, a les conques internes, per exemple en el Ter, jo m'he estat reunint amb la Junta d'Usuaris del Baix Ter, gener, febrer, març, hem pactat la dotació, ells han decidit quines hectàrees havien de regar i ha sigut tot coordinat per evitar justament el que està passant al Segarra-Garrigues i al canal d'Urgell.
Ramon Rovira.
Sí, senyor Reyes. En relació al que li comentava abans en Jordi sobre la fuita de Badalona, efectivament, potser en termes globals el que vostè diu és cert i és així, és una cosa relativament poc transcendent, però les xifres diuen que un de cada 4 litres es perd per l'esmal estat de les conduccions. Un de cada 4 litres, això em sembla un 25% o 20%, tal i fa.
Era un 24, crec que era.
Em sembla un 24. És una barbaritat. És una barbaritat, sobretot si estem parlant en termes d'una sequera com la que tenim actualment. Per tant, realment em sembla increïble, com deia ara l'Anna, que fa un any i mig o dos anys que sabem que estem entrant en un període d'una situació greu d'emergència com la que estem vivint i que no s'hagin fet aquestes inversions, com a mínim parcialment, per tal d'intentar-ho reduir. És bastant sòlid que això ara ens despertem tots quan veiem que la situació entrem d'això, que ens reduiran l'aigua i que per dutxar-se haurem de fer-ho gairebé amb un càntí. Això d'una banda. A veure què pensen fer. I la segona qüestió és, de cara al futur, la solució és només fer restriccions? Perquè clar, aquí us haurà de fer una sèrie d'inversions perquè no podrem estar permanentment reduint la, si sembla que la sequera serà un fet recurrent. Què pensen fer? Més dessaladores? Portar aigua de França, com es va dir alguna vegada, fer una conducció des del Roine cap a Catalunya? Tot això, què es pensa fer en el futur immediat?
Sí, bé, és important no barrejar. Fixeu-vos que hem dit que per la canonada de TL passen 4.000 litres per segon i només se'n perden 2, que això és un 0,05%, oi? Si no vaig errat?
Sí.
És a dir, menys d'un 1%. Vale. Quan parlen d'aquest 24% que va sortir a les notícies ara farà un parell de mesos, no és pèrdues a la xarxa. Primer, són xarxes de competència municipal, és la xarxa en baixa, per això l'Agència Catalana de l'Aigua no n'ha de fer res més que, a través del govern de la Generalitat, ajudar els ajuntaments a fer les inversions, i per això traiem una línia de subvenció ara de 50 milions d'euros per millorar l'eficiència de les xarxes. Ja es va fer una altra de 10 milions d'euros l'any passat per millorar les xarxes i reduir les pèrdues, però no són pèrdues realment, són aigua no registrada. L'aigua no registrada és les fuites, els subcontatges perquè els comptadors no funcionen bé, el frau, és a dir, connexions il·legals, i després, moltes vegades, els usos municipals. Això sumaria de mitjana un 24%. Llavors, és molt important no equivocar-nos en el concepte i continuar amb el mantra de que el 25% de l'aigua es perd a la xarxa.
Però
perquè no és així.
Què vol dir els usos municipals?
És a dir, la neteja de carrers, la zona de jardins, etc. Això estaria dintre d'aquest 24%. Això depèn de cada municipi.
No.
I llavors és molt important, és a dir, les fuites a cada municipi són completament diferents. N'hi ha alguns que tenen un 5% i n'hi ha altres que tenen un 30%, però cal analitzar-ho més detall. Per això, justament, des de l'AC hem publicat una guia per l'auditoria de l'eficiència hidràulica, i tots els ajuntaments de més de 5.000 habitants hauran de presentar abans del 31 de desembre del 24 aquestes auditories amb uns indicadors internacionals i que obligarà la nova directiva europea per saber com és l'estat de la xarxa. Dit això, què cal? Inversions. L'únic que els ajuntaments també ho passen malament, tenen un finançament baix i l'aigua hauria de pagar aigua, però quan un ajuntament intenta pujar un impost, els ciutadans moltes vegades es tiren el coll. Llavors hem d'entendre que portar aigua fins a les llars, tractar-la, transportar-la, té un cost, i aquest cost l'hem d'assumir entre tots. I llavors és com volem treballar. Jo espero que aquesta nova legislatura, els 4 pròxims anys, ens serveixin, doncs, per endreçar el servei de l'aigua a tota Catalunya, ajudant amb la unitat nova que hem creat a l'Agència Catalana de l'Aigua de suport al món local, per entendre les dificultats que té cada municipi i per endreçar aquest servei perquè no torni a passar. I justament, afegint ja al final, doncs, fer inversions com desaladores i aigua regenerada i millorar l'eficiència i interconnectant i connectant més municipis a les xarxes supramunicipals i descartant el trasbassament del Segre i el trasbassament del Roine.
Samuel Reyes, director de l'Agència Catalana de l'Aigua, gràcies per haver-nos acompanyat avui aquí al Món a RAC1 i fins aviat.
Moltes gràcies.
Gràcies, bon dia, sort.
No hi ha res que trasbassar el Segre ara.
Què? Mònica?
Digue'm.
Què? Se'ns havia de deixar el senyor Reyes.
A veure si arriba aquesta pluja al mes de maig, perquè si ens plantem el juny així, malament.
Ja, però per exemple, és que diu una cosa, diu això, i descartar el trasbassament del Segre i del Roine. El del Roine fa molts anys que està descartat, perquè a més França no vol ara. I el del Segre, quina aigua han de trasbassar el Segre si ara no n'hi ha? M'enteneu? Per tant, no ens podem recordar de Santa Bàrbara només quan precisament no trona. Vull dir, el 2008 hi va haver una seriosa amenaça, recordeu-se que van arribar aigua amb vaixells, i a partir d'allí es van fer les desalinitzadores. Té raó en una cosa, que la gestió de l'aigua és municipal, però que els municipis no tenen diners. Per tant, amb aquestes empreses concessionàries que els hi fan, els haurien d'exigir un mínim d'estalvi de l'aigua i de arreglar les canonades. Per tant, és un peix que es mossegui de la cua, d'acord? Però la funció de l'administració és precisament dirigir els municipis per aquest estalvi.
Deixeu-me anar a la publicitat, que anem a la publicitat. I després hi ha un tema que a mi em té trinxat. Però trinxat vol dir trinxat. Aquesta família de la nena de Badalona, d'11 anys, que ha hagut de marxar de Badalona per amenaces de mort de les famílies dels que la van agredir sexualment i que continuen en llibertat amb càrrecs. Només faltaria.
Recorda-te'n d'aquells jugadors de l'Arandina que ara són a la presó, que la víctima també va tindre que marxar del poble i al camp de futbol. El diumenge següent encara aplaudien els agressors.
O recorda els casos de bullying en què qui ha de marxar de l'escola és la persona agredida, assetjada, no el que...
Voleu fer el favor?
Sí, volem fer el favor.
Volem fer el favor. Escolta'm una cosa, jo és que tinc un problema, que és que m'agrada molt que la gent... Estem aquí, o sigui, aviam, com ho explicaria? A quants quilòmetres hem estat, de per exemple, de Figueres? Estem a quants quilòmetres?
Oh, Figueres, 7 o 8.
Sí, 7 o 8, 7 o 8.
Bueno, depèn.
Ui, res.
Com ho comptis.
Sí. De llançar, de llançar, per exemple, de llançar...
Uns quants més.
Llançar, bueno, segueixes, tens la carretera, sí. I ja hi vas.
Sí, home, ja ho sé, ja ho sé, jo anava a Port de la Seu, sí, no, per tant, ja me la sé, aquella recta de llançar, 7, estupenda.
17,
20, 17. Fotia darrere els camions a la recta de llançar i deies, sí, noi, hòstia, que aviam si podrem avançar d'una punyetera vegada i arribava a la recta aquella que hi ha a la benzinera.
Sí, sí.
Exacte.
I després, espera't un moment. I Girona, quants quilòmetres ja de Girona?
Home, Girona, una cinquantena.
Sí, sí.
Sí. Cinquantena. Ja dic, perquè estem aquí enmig d'un lloc privilegiat, o sigui, home, estàs al mig de Norveig.
Sí, tens la frontera, pues, 25-30, tens el mar aquí, és un lloc privilegiat, no? És a dir, ja està...
Clar, però que no pots venir, vull dir que no pots venir caminant.
No.
No, caminant.
No. És a dir, no és el mateix que diguis, mira, veniu a Barcelona que farem el programa des del centre, no és el mateix, que pots venir caminant, que venir aquí.
No, i tant.
Per tant, a tota aquesta gent li haurem d'agrair que ha vingut avui aquí.
Clar.
I per tant, els farem aplaudir perquè soni, que pensi que estem buits aquí, que estem sols aquí. Sí. Per tant, feu una mica d'aplaudiment perquè la gent sàpiga... Que hi ha gent aquí... No, vosaltres no aplaudiu. Vosaltres no.
Vos aplaudim a ell.
No.
Vos aplaudim a ell.
No.
Ah, no.
No, perquè se senti coi. Si jo aplaudeixo... No se sent allò. Un moment, que ara tornem. De seguida, 10 minuts i les 10, des de Peralada.
RAC 1.
En situacions excepcionals, mesures excepcionals. Estem en situació d'excepcionalitat per sequera. Hem de ser molt curosos amb l'aigua. Per això, estem netejant els carrers i regant els parcs amb aigua freàtica. Gràcies per estalviar aigua. Ajuntament de Barcelona.
A IBI Barcelona hem canviat la vida de moltes dones, ajudant-les a fer realitat el seu somni de ser mares. I avui canviem d'ubicació a la nostra clínica per poder seguir ajudant-te amb millors instal·lacions. Descobreix-la al carrer Mallorca 45 i gaudeix ara de la teva primera visita, amb seminograma inclòs. Demana ara la teva cita a IBI.es. IBI, on neix la vida.
Sabies que una sola gota de sang et pot ajudar a canviar la vida? Pel Dia Mundial de la Insuficiència Cardíaca, vinc el 3 i 4 de maig entre les 10 i 2 quarts de 8 a la plaça de la Universitat. Podràs fer-te una prova senzilla per conèixer el risc de patir malaltia renal crònica, diabetis o insuficiència cardíaca. Perquè escoltar els teus ronyons surt a tu. AstraZeneca, el diagnòstic precoç surt a tu.
Ha arribat la primavera i tens ganes de canvis? Aprofita ara les ofertes de primavera de Smith per renovar la teva cuina o qualsevol racó de casa teva amb les nostres solucions de mobiliari a mida. Home Schmidt Home.
Demana ja la teva cita a qualsevol de les 7 botigues Schmidt de Barcelona o al nostre web homedesign.schmidt.
Gerard Romero.
Ja de ben petit somiava amb ser periodista esportiu, tenir el favor i el suport de milers d'aficionats, i aquí em teniu, però no estic sol. Un equip jove m'acompanya i em permet arribar a tot arreu.
Però, i elles? Elles sí que tenen mèrit. Dia a dia, 1.000 professionals en una de sol. Les infermeres.
Infermeres?
Infermeres.
Chacabum torna al Teatre Victòria de Barcelona de la mà del Terrat. Un musical amb rumba, rock, gospel, ritmes cubans, dansa i humor. A partir del 8 de maig. Entrades a teatrevictoria.com.
Per què a Supermercats Plus Fresc són especialistes en frescos?
Perquè cada dia et serveixen la millor fruita i verdura dels productors locals. Perquè tenen la carn de la seva marca 100% criada a Lleida. I perquè sempre hi trobes el peix i marisc més frescos de la llotja que et cuinen gratis al forn. I si vols que tot això t'ho portin a casa, disposen de repartiment a domicili. També pots fer la compra online a plusfresc.cat.
7 establiments a Barcelona. Plus Fresc, el súper que t'estima.
Carmina Burana. El gran èxit de la Fura dels Paus arriba al Teatre Tívoli. No et perdis un espectacle únic que fusiona magistralment la música de Karl Orff amb l'impactant i sorprenent univers de la Fura. Estrena 9 de maig, dues úniques setmanes. Entrades al Teatre Tívoli i carmina-burana.es.
El Pèndol. Reparació de rellotges de totes les marques. Rolex, Patek Philippe, Cartier, Omega, Tag Heuer i en 24 hores. El Pèndol. Des de 1983. Ara a Balmes 228.
Avesles presenta la gira dels Harlem Globetrotters. Les llegendes del bàsquet arriben al Palau Olímpic de Badalona el 13 de maig amb la seva nova gira mundial. Acció sense límits. Esmaixades increïbles. Gaudeix en família de l'espectacle de l'any. Entrades a mitaquilla.com i a punts de venda habituals.
RAC us està oferint El Món a RAC1 amb Jordi Basté en directe des del Celler Peralada.
Avui, a la tertúlia, amb la sotsdirectora del diari Segre, Anna Gómez, la consultora Concepció Barall i els periodistes Ramon Rovira i Jordi Bosch.
No, si això és una conya marinera, és un test... Què, Anna?
Escolta, he anat a buscar-me un cafè.
Ah, ja, ja.
És que és tan bonic, que això m'hi quedaria una setmana. Vinga,
sort, si sort d'en Jordi Bosch i d'en Ramon
Rovira. Aquí, sí, que estem disciplinats.
Sort
que
no. Disciplinats.
Sí. Escolta, i gaudint d'un dia magnífic, molt maco, a més.
Ara parlem dels... D'aquí uns moments parlem del celler i parlem de Peralada i de la família i del que significa tot aquest centenari, aquests 100 anys... Aquests 100 anys només es viuen un any.
Sí.
I avui en parlarem d'aquí a uns moments. Però abans volia parlar, Jordi Bosch, del tema incomprensible, o sigui, no té explicació possible que aquesta família hagi d'abandonar Badalona. O sigui, sí. No té cap sentit. O sigui, és terrible. Guanyen els dolents.
Exacte. No? És a dir, aquesta és una història, per utilitzar un terme que sigui clar, que és tremenda. És una història terrible, perquè per l'edat de la nena, per la manera que s'ha produït, per el deteriorament en l'actuació de determinats grups d'adolescents, perquè trasllada la idea amb tot el respecte cap a Badalona, perquè no és un tema de Badalona, es passa a altres llocs, de ciutat sense llei. Com si això fes el Far West en què hi ha la llei del més fort. Això, que no és així, és perquè he fet una fotografia que intenta, doncs, diríem, marcar l'anècdota. Això no és així perquè tenim elements per mitigar tot això. I el drama és que aquests elements que tenim a la societat, d'ordre públic, d'ajuntaments, de policia, de serveis socials, d'institucions, d'administració, de tot allò que fa que el ciutadà se senti emparat i segur, fracassa. I per mi hi ha una primera part de la història que són els fets, hi ha una segona part que és la reacció que es produeix immediatament, que sembla que guanyen els més forts de sempre, però la sensació que em queda és que la societat en el seu conjunt i sobretot les institucions no saben donar resposta a tot això. És cert que potser hi ha gent propera que ho fa per un punt de por o de covardia, que també s'ha de tenir en compte. Hi ha gent que tingui por per no poder ajudar, etc. Això també s'ha de posar sobre la taula. Però el fracàs, el tercer fracàs, després dels fets i després del que passa a l'entorn, és que no hem pogut fer res. Sí. O sigui, el que queda és que per ajudar en aquesta família i que no marxi de la Badalona, però una cosa és que diguin, escolta, estaven en un lloc conflictiu, en un pis que estan molt a prop, els hi buscarem... No, que diguin, no me'n surto, no puc fer el meu projecte vital aquí. La societat, la ciutat, el país ha fracassat. I aquesta és la sensació que jo tinc. Probablement hi ha dades que es podrien posar sobre la taula que no conec. I no sé si l'equip del programa els coneix d'alguna cosa, però pel que hem estat parlant tot el matí, sembla que la situació ha arribat a ser insuportable, la por d'aquesta família també, i que els que poden ajudar no han pogut anar més enllà.
Crec que l'alcalde de Badalona avui volia... Perquè evidentment vam demanar la presència avui de l'alcalde de Badalona, però sembla que havia quedat en mitjans. Ell volia sortir, volia expressar-se. A mi m'hagués agradat escoltar l'alcalde de Badalona. entre altres coses, perquè amb una responsabilitat també tindrà l'Ajuntament, Concepció.
I tant. I jo estic a agafar les últimes paraules del Jordi. Jo crec que aquí l'administració ha fallat al 200%, no? Perquè al final aquesta família marxa perquè se li fa insostenible desenvolupar la seva vida a Badalona per culpa d'aquestes amenaces, quan és la seva filla la que va ser agredida sexualment al Màgic. El Màgic és un centre comercial. El Màgic és
a les 11 del matí d'un dissabte.
Efectivament, el Màgic és un centre comercial. Pels que són de Girona és com un espai gironès, perquè ens entenguem tots. L'únic que està a mig de la ciutat, està ben bé a dins de Badalona, no? I per tant, a les 11 del matí, un lloc ben normal on doncs vas de botigues, vas al cine, vas a fer el cafè, vas a esmorzar, vas a berenar, no? Llavors, sincerament, jo crec que l'administració està fallant per tots els costats, l'Ajuntament el primer i la Generalitat tot darrere en l'ajuda. O sigui, ja fallem perquè hem arribat on hem arribat en aquesta situació, però encara fallem més quan no s'ajuda a una família a poder quedar-se a casa seva, on han viscut tota la vida, al seu barri, on aquesta persona que va ser agredida, aquesta nena que va ser agredida, ja necessita la màxima normalitat.
Jo, Jordi, si em permets.
La màxima normalitat, i l'únic que s'està aconseguint és que aquesta nena no pugui tornar mai a la seva normalitat, no? Per tant, home, jo crec que l'alcalde i tant que ha de donar explicacions.
Ara.
D'acord, l'alcalde, la Generalitat, l'Estat, qui sigui, ha de donar administracions, però els culpables no són...